Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, com esteu, oients? Benvinguts al Revolució 4.0. Avui us pregunto, oients, Catalunya s'ha d'assemblar a Califòrnia? Ho dic perquè aquesta setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anat a Califòrnia, a Silicon Valley, a conèixer de primera mà grans empreses tecnològiques i a establir possibles llaços perquè reforcin la seva presència a Catalunya. Entre d'altres persones, l'ha acompanyat el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i l'hem convidat a el programa perquè ens expliqui la visita i ens digui també com veu el futur immediat de Catalunya, quins reptes cal posar en marxa perquè Catalunya tingui rellevància i un bon futur en un món tan complicat. No us perdeu l'entrevista, hi ha molts titulars. A més, parlarem de tecnologies immersives, intel·ligència artificial aplicades a la innovació educativa. Rebrem una persona molt interessant, un conferenciant molt peculiar que sempre du a sobre la guitarra elèctrica. És el gran Salva Roch, que ens presenta dos llibres, i acabarem el programa parlant d'una hackató universitària per lluitar contra l'emergència climàtica.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina. Caminem i lluny canviem un món que junts ens queda prop. Caminem junts.
Com dèiem a l'inici del programa, avui ens acompanya el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jaume Duch. Conseller Duch, gràcies per acceptar la invitació del Revolució. Què tal?
Molt bé, gràcies a vostès per convidar-me.
Molt bé, gràcies. Fer-se un lloc en un món cada vegada tan complex i amb una geopolítica cada vegada més embolicada no és fàcil. Quins diries ara mateix que són els reptes més importants de Catalunya per situar-se en aquest món complex de què parlàvem, un món, malauradament, amb guerres?
Doncs situar-se en aquest nou món i situar-se com el que és un país europeu i, per tant, integrats en la Unió Europea, un país que ha de portar el millor del que té, precisament que aquesta Unió Europea, doncs, en els propers anys sigui més forta, estigui més consolidada, i que això vulgui dir que no perdem un lloc en el món, que continuem sent decisius, que continuem decidint el nostre propi destí, i això ho hem de fer com a europeus, però també ho hem de fer com a catalans. I això al final vol dir moltes coses, vol dir projectar-se cap al món, vol dir projectar-se econòmicament, vol dir tenir molta influència a Brussel·les, vol dir estendre els contactes a nivell bilateral, a nivell multilateral. Hi ha molta feina a fer, molta feina que s'està fent i molta feina que s'ha de continuar fent.
Clar. Diria que Catalunya és coneguda al món, o en realitat no sé si és més coneguda la marca Barcelona, jo crec que les dues coses. Per què ens coneixen? A banda del turisme, què més hauríem de potenciar? Ens coneixen pel turisme, per la tecnologia, amb el mobile també. Què més hauríem de potenciar?
Sí, en primer lloc, jo crec que Barcelona i Catalunya són dues marques perfectament compatibles i que més s'ajuden l'una a l'altra. És cert que Barcelona com a marca té molta potència, però el govern de Catalunya també ajuda a que Barcelona ampliï d'alguna manera la seva imatge, que no sigui només turisme, cultura, diguem-ne, el fet d'anar atraient gent, sinó que vagi més lluny que això. I la marca Catalunya és una marca potent. Quan jo vaig pel món, tothom sap on és Catalunya i què fa Catalunya, i això és important. I a més, amb aspectes que tenen molt a veure amb cap a on va el món, és a dir, doncs, com a potència tecnològica, com a potència científica, vagi on vagi, tothom m'acaba preguntant, per exemple, pel supercomputador de Barcelona, o em pregunten sobre les nostres universitats, o em pregunten sobre la col·laboració entre aquestes universitats i els centres científics. Vull dir que és una imatge de modernitat i després és una imatge també d'economia potent, i aquest és un element que no hem d'oblidar.
Molt bé. Aquesta setmana hem vist aquest viatge a Silicon Valley, a Califòrnia. Una mica, quins han estat els objectius d'aquest viatge?
Doncs, fonamentalment, entendre què és el que s'està fent a Califòrnia, què és el que s'està fent a Silicon Valley, amb temes que tenen a veure, lògicament, amb la tecnologia de punta i molt específicament amb la intel·ligència artificial, en veure quins contactes es poden consolidar entre moltes de les empreses que tenen la seu central a Silicon Valley, però que necessiten ampliar la seva presència a Europa, i per aquí també passa Catalunya i ha de passar Catalunya, i després després, doncs, també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley, que són dues de les universitats que hem visitat aquests dies. Per tant, situar Catalunya en la quarta potència econòmica mundial, no oblidem que Califòrnia, ella sola com a estat, és la quarta potència econòmica del món, són 40 milions de persones, és segurament la regió del món, diguem-ne, que més ha progressat des de molts punts de vista. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
Ja sap que el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio també va visitar el novembre a Catalans a Silicon Valley i vam estar a les empreses tecnològiques que manen al món, conseller, perquè, clar, quan parlem de Google o quan parlem d'Apple o d'Nvidia, no?, les notícies estan relacionades. Per tant, vostè creu també que aquestes empreses haurien de ser més presents també a Catalunya en els propers anys?
Sí, per què no? Algunes ja tenen una certa presència, però això s'ha d'anar ampliant efectivament en els propers anys. Aquest també era un dels elements, diguem-ne, de reflexió del viatge, no? És a dir, de tenir un contacte molt més concret amb aquestes empreses i de veure com es pot col·laborar, sabent, a més, que, insisteixo, som part de la Unió Europea i, per tant, vol dir que instal·lar-se o tenir una presència a Catalunya vol dir tenir també un peu posat a tota la Unió Europea, que, a més, és la regió del món que millor ha estat legislant en els últims anys precisament sobre temes de tecnologia, sobre temes d'intel·ligència artificial, sobre temes de protecció de dades, que són les qüestions que al final també tenen un impacte directe, no només en la feina que fan aquestes empreses, sinó després també en la seva presència i en el seu negoci amb un mercat de 450 milions de persones.
Molt bé. L'escolten emprenedors, directius, sobretot el Revolució, i clar, es preocupa també aquest conflicte internacional que vivim actual. Està tenint molt d'impacte en l'economia, en les empreses catalanes. Què diria? Està tenint impacte?
Té un cert impacte, però és un impacte, diria, controlat. Si pensem, per exemple, en la política d'aranzels que està aplicant la Casa Blanca des de l'abril de l'any passat, doncs veiem que en el període, diguem-ne, abril-febrer, per entendre'ns, no arriba a un any, és cert que les exportacions de Catalunya cap als Estats Units s'han reduït amb un 8%. Això és menys que el total d'Espanya, que és un 11%, per tant vol dir que hi ha 3 punts que, diguem-ne, de diferència que són importants, però també hem de pensar que això al final representa com a molt el 3% del total de les exportacions de Catalunya cap a l'exterior. Aquí hi ha hagut tota una sèrie de programes que s'han anat aprovant per part del Departament d'Empresa, per començar un que se'n diu Catalunya Respon, que permet precisament a les empreses que hagin pogut tenir alguna dificultat doncs no patir les conseqüències. Això ha funcionat molt bé. I ara també hi ha dos programes molt importants, un de promoció de l'exportació i un altre de promoció de les inversions, que el que fan és precisament doncs ajudar-nos a diversificar, perquè si hi ha una cosa que hem après tot el món en aquests últims mesos és que el món va molt més enllà que els Estats Units i que, per tant, nosaltres com a europeus hem de ser capaços d'estar molt més presents des del punt de vista empresarial, però també des del punt de vista tecnològic, des del punt de vista de la innovació, en altres regions del món, començant pel sud-est asiàtic, la Xina, la Índia, Austràlia, i alguns països d'Amèrica Llatina. I això és el que estem fent amb col·laboració, o dit d'una altra manera, amb coherència amb el que està fent també la pròpia Unió Europea.
Clar. Fa 40 anys de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Europea i el model europeu davant d'Estats Units, Xina, Rússia, doncs hauria de ser més forta, no? Tothom parla també que Europa hauria de ser més forta. Què en pensa en aquest sentit, no? Tant Europa com Catalunya s'haurien d'obrir més? Ho dic perquè davant d'aquesta situació, després també li preguntaré per Trump i Putin, m'agradaria també que em digués la seva opinió, però s'haurien d'obrir més i també ajudar, no?, a que sigui Europa més forta.
Jo crec que Europa, efectivament, ha de ser més forta, però sobretot ha de ser més autònoma. Ha de ser menys dependent de tercers països. Jo crec que durant molts anys, per no dir dècades, des d'aquest punt de vista Europa o la Unió Europea ha viscut en un món molt confortable, en el qual doncs havia delegat la seva seguretat i la seva defensa als Estats Units, a través de l'OTAN. Havia delegat també, d'alguna manera, una part important del que és la producció de béns de consum a països, fonamentalment la Xina i altres països asiàtics, on aquesta producció és més barata i en aquests moments també molt tecnificada, i alguns països, en aquest sentit Espanya una mica menys, però països com Alemanya, amb una dependència energètica molt forta de Rússia. La guerra d'Ucraïna ha canviat completament la manera d'enfocar aquest tema de la política energètica, però també la de la pròpia política de seguretat i de defensa de la Unió Europea, encara més després de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, i després les tensions que són evidents entre Estats Units i la Xina, i una certa tensió també comercial entre la Xina i la Unió Europea, fan que també haguem de repensar una mica la nostra pròpia potència com a regió industrial i industrialitzada del món. I aquesta és la feina que s'ha de fer ara, que s'ha començat a fer i que s'ha de fer molt ràpidament, perquè el món corre molt.
Clar, el món corre molt, i Catalunya també hauria d'estar en aquesta revolució de la intel·ligència artificial i de les noves tecnologies, no?
Per descomptat, i jo crec que ja hi som, és a dir, que ja ens hi hem posat. Catalunya compta amb infraestructures des d'aquest punt de vista molt importants. He parlat fa un moment d'aquest supercomputador, el BSC, però podem parlar també del Sincrotró Alba, podem parlar de tota la feina que s'està fent amb física quàntica a la UPC, i després hi ha tot un teixit d'empreses, fins i tot de petites i mitjanes empreses, que estan treballant en aquests àmbits i que crec que són les que en els propers anys segurament es veuran més afavorides pel fet de que la Unió Europea està posant també els recursos en aquesta part, diguem-ne, de l'activitat de les empreses europees.
Avui parlant amb el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jaume Duch, que visita el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, i parlem del món, no? El senyor Trump, el Putin, a Europa li falta contundència per plantar cara a aquests líders que estan complicant el món, estaria d'acord?
Aquí hi ha hagut una evolució. Quan va començar aquesta segona presidència d'en Donald Trump, els primers mesos, fonamentalment, la Unió Europea el que va voler és intentar entendre quins eren els canvis que aquest president estava posant en marxa, com adaptar-se i, sobretot, no trencar res de les coses fonamentals, la política comercial, és a dir, els acords comercials entre Estats Units i la Unió Europea i, com deia abans, tota la política de seguretat i de defensa. Després és cert que hem vist en aquests últims mesos que l'administració americana és una administració que amb aquests temes no té, diguem-ne, el mateix nivell de comprensió del que ha de ser la relació transatlàntica del que podien tenir presidències anteriors. Ho hem vist amb totes les discussions sobre el paper de la OTAN, ho hem vist amb aquesta política arancelària, per no dir aquesta guerra arancelària que ha estat llançada des de la Casa Blanca des de l'abril de l'any passat, i ho vam veure en moments concrets, per exemple, amb les amenaces respecte a una annexió de Groenlàndia, que és una part d'Europa, per part dels Estats Units. I jo crec que aquí, últimament, hi ha hagut canvis bastant evidents. I seguint una mica, doncs, d'entrada, per exemple, el posicionament del propi govern espanyol, no? Com Pedro Sánchez, d'alguna forma, va obrir una via, diguem-ne, diferent sobre com s'havia d'establir la relació amb els Estats Units, que és una via que després han anat seguint altres països. Hem vist en les últimes setmanes diferents moviments per part del president de França, per part del canceller alemany, fins i tot de la primera ministra italiana, que era o era sobretot una aliada important de Donald Trump. Aquí hi ha un canvi de tendència. Jo crec que Europa se n'ha adonat de que, òbviament, s'ha de tenir la millor relació possible amb els Estats Units, però això no vol dir que haguem d'anar seguint els seus passos de manera indiscriminada.
Hi ha un tema que li volia preguntar, perquè s'ha parlat, i hauria d'haver, per exemple, un exèrcit únic europeu. Plantejava el conseller Samper fa uns dies que més empreses de Catalunya entrin a la indústria de defensa. Es parlava de generar 10.000 llocs de treball i 1.000 milions d'euros l'any. Què en pensa?
Bé, són dos temes diferents. El primer, si hauríem de tenir un exèrcit europeu, jo no parlaria tant d'exèrcit com de capacitats militars europees. És a dir, que hi hagi, que la Unió Europea o Europa com a continent, perquè no oblidem el Regne Unit, no oblidem Noruega, altres països, que Europa sigui capaç d'autodefensar-se en el cas de que hi hagués algun tipus d'atac o de manera força d'atac. Això vol dir tenir un exèrcit de sota una sola bandera? Probablement no, o en tot cas no ara o no en un curt termini, això a lo millor arriba més tard. Del que estem parlant ara és d'evitar que hi hagi 27 o X més exèrcits, que cadascú es va rearmant per al seu compte, que cadascú va evolucionant pel seu compte i que al final si els sumes són molt potents, però en realitat aquesta suma després a l'hora de veritat no funciona. Per tant, insisteixo, és una qüestió més aviat de capacitats, és una qüestió de coordinació, és una qüestió d'harmonitzar esforços i és una qüestió de, doncs, de continuar fent coses plegats. Això en aquest moment es fa en el context de la OTAN. No sabem quin serà el futur de la OTAN perquè no sabem quin serà el futur de la presència dels Estats Units a la OTAN i per tant hem d'estar preparats per fer-ho o bé dins de la OTAN o bé amb una estructura completament diferent. I després, la segona pregunta, és cert, la Unió Europea està posant molts diners a sobre de la taula per precisament donar més força o desenvolupar aquesta política de seguretat i de defensa més autònoma. Això vol dir també capacitats industrials, vol dir capacitats tecnològiques. Catalunya no és una zona, no és un territori d'Europa que tingui, diguem-ne, una tradició en matèria d'indústria armamentística, i això no es pot inventar de la nit al dia, i a més no crec que sigui el nostre interès, però això no vol dir que totes aquelles empreses que estan fent, que estan treballant amb tecnologies importants de punta, que se'n diuen tecnologies duals, és a dir, que poden fer servei tant per lo que és, diguem-ne, el món civil com el món de la defensa, que aquestes empreses no es col·loquin en una posició que els hi permeti efectivament tenir accés als fons que està mobilitzant la Unió Europea, i jo crec que per aquí és per on efectivament hem d'anar en aquests propers anys.
Clar. Si li preguntés què és el que més li preocupa del món que tenim ara, què en diria?
Els desequilibris que s'estan creant per un debilitament del multilateralisme, és a dir, per un debilitament del paper de les Nacions Unides, per un debilitament d'altres organismes internacionals, com la pròpia Organització Mundial del Comerç, i per tant el fet de que s'estigui trencant amb un sistema de regles que havien fet que el món funcionés prou bé durant les últimes dècades. Dóna la impressió que estem tornant una mica a la llei del més fort, no? O qui més sí. Crida o qui més força té, doncs és necessàriament qui ha de tenir la raó, i jo penso que això seria una equivocació molt gran. I, per tant, aquí és important que, com a europeus, defensem dues coses. Per una, el nostre propi enfortiment, és a dir, hem de poder tenir veu i hem de poder jugar a la primera divisió internacional els propers anys, però també el segon punt, que és molt important, és continuar defensant una sèrie de valors, que són els valors que van fer que el món, o que una part important del món avancés de manera correcta, i aquests valors no els hem de deixar de banda perquè són els nostres.
Clar. Vostè és llicenciat en dret, però s'ha dedicat al món de la comunicació, sobretot al Parlament Europeu. El món actual, com sap, no? Qui domina el relat, sigui o no veritat, domina el món. I, per exemple, el president Trump, jo no sé si ha perdut el relat i, per tant, cada cop creu menys gent amb ell, o no? Creu que domina el relat i el relat gairebé de tot el món?
Doncs a veure, jo crec que vist des d'Europa és evident que aquest relat comença a tenir forats molt grans, precisament perquè comença a ser un relat poc consistent, en el sentit de que un dia ens diuen una cosa i l'endemà ens diuen una altra. Feia uns quants dies vaig llegir, per exemple, el primer ministre de Polònia, Donald Tusk, que deia: no podem estar tot el dia pendents del Twitter del president dels Estats Units, nosaltres hem d'anar a la nostra feina.
Bueno, i encara, senyor, sí.
Exacte, i encara fa també molts pocs dies el president del Consell Europeu, Antonio Costa, tenia una frase molt ben trobada de dir: escolti, la Unió Europea es va crear als anys 50, i amb una mica d'ironia deia: per tant, no som molt bons amb això de les xarxes socials, no cal que estiguem contestant cada tuit que es publica cada 10 minuts. Bueno, és una manera de dir que potser el relat doncs tampoc és tan consistent. Ara, estic parlant d'Europa. Una altra cosa és que efectivament hi ha zones del món en les quals aquest relat sí funciona, i això no ho hem d'oblidar, i per descomptat en Donald Trump va guanyar les eleccions als Estats Units. És cert que ara els nivells d'impopularitat són molt grans, però jo no sé com dir-ho, no donaria les coses per fetes.
Deia que a Europa aquest senyor no havia de ser digital. Sí que el titular que tenim, que els propers anys Europa ha de ser digital i més verda, no? Llavors, amb la situació també
a
l'estret d'Hormuz, no? La qüestió dels xips fets a Àsia demostra a vegades que Europa va endarrerida en qüestions claus, com l'energia, la digitalització, en el tema dels xips, no? Que també és important aquí canviar coses, no? Estaria d'acord, no, conseller?
Sí, i amb el tema de l'energia és molt interessant, perquè en els últims mesos, abans que comencés la guerra a Iran, hi havia una pressió molt forta a Brussel·les, de molts països, per ralentitzar una mica tot el tema de l'evolució cap a les energies netes i les energies verdes, amb l'excusa de que això estava creant perjudicis a les empreses. Es tanca l'estret d'Hormuz i tots ens adonem de que el problema que tenim continua sent el mateix, és a dir, que hi ha una dependència molt gran de les energies fòssils, sí, del petroli, del gas, etc. I que, per tant, efectivament, el que hem de fer és avançar tan ràpidament com puguem cap a energies en les quals podem ser autònoms, és a dir, fonamentalment, les energies renovables. I aquí hi ha molta feina a fer. Hi ha països com Portugal, la pròpia Espanya, que tenen ja un nivell d'utilització d'energies renovables que està per sobre del 50%, però a Catalunya estem pel 20%. És a dir, que és evident que ens hem de posar les piles, en aquest cas mai millor dit. Però després també hi ha tota la qüestió de l'accés a les noves tecnologies. Si avui es tanqués l'accés a mercats com, per exemple, el de Taiwan, moltes indústries europees i d'altres parts del món patirien precisament per la manca d'accés a semiconductors. Per tant, hem de ser capaços primer de trobar altres mercats, però també de ser nosaltres mateixos el nostre propi mercat. I aquí Catalunya també hi ha de ser. Com vostè sap, hi ha un projecte de gigafactoria que s'hauria d'instal·lar en el sud de Tarragona, amb una subvenció important de la Unió Europea. Aquest és un pas més, precisament, per aconseguir aquesta autonomia tecnològica amb una cosa tan fonamental com són els xips, els semiconductors.
Ja s'ha dit fins i tot qui la liderarà. No sé si pot avançar alguna cosa, però el senyor Francesc Fajula, que estava a la Mobile, liderarà. Es pot avançar alguna cosa d'aquest tema o encara...
Bueno, jo crec que ell ja està treballant en aquesta línia, però no voldria adelantar-me al que ell mateix pugui dir. Però sí, efectivament, aquest és un tema que està fet.
Molt bé. Per anar acabant, si l'entrevisto d'aquí un parell d'anys, com signaria què ha passat a Catalunya i què li agradaria que estigués passant a Catalunya d'aquí 2 anys?
Doncs miri, que Catalunya, àmbit, que Catalunya lidera en molts àmbits a Europa, que lidera en tecnologia, que lidera en polítiques que beneficien directament en els ciutadans, i d'alguna manera, ara que hem parlat de Califòrnia i que tornem de Califòrnia, que Catalunya sigui la Califòrnia de la Unió Europea. Jo crec que aquest seria l'objectiu més important.
Crearem un Silicon Valley? Sí, crearem un Silicon Valley?
No només un Silicon Valley. Estic parlant de la quarta potència econòmica del món, estic parlant de l'estat d'Estats Units que millor funciona. A mi m'agradaria que d'alguna manera, en general, estem parlant d'altres coses, de polítiques agroalimentàries, de polítiques industrials, de polítiques de, diguem-ne, també d'infraestructures, però que d'alguna forma siguem, per què no, una de les regions a nivell europeu més modernes del continent. Per què no?
Sí. Llavors,
no?
Més relació a start-ups, empreses grans, universitats, no? Que és el que ha fet també...
Tenim una xarxa molt important aquí. Tenim un network d'això, de laboratoris, d'empreses tecnològicament al dia, d'universitats potents, d'entitats científiques que funcionen bé i que tenen que estan establint una relació cada vegada més estreta entre elles. És a dir, que efectivament l'embrió de aquesta Califòrnia, jo crec que ja el tenim.
Molt bé, doncs escolta, m'agrada molt, aquesta frase de que Catalunya s'hi semblarà més a Califòrnia. Ens agrada des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Conseller Jaume Duch, que vagi molt bé, molta sort en aquesta tasca com a conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, perquè li ha tocat viure un temps convulsos, però segur que també apassionants i que també parlem de bones notícies. Necessitem, jo crec, tots escoltar bones notícies. Gràcies.
A vostès i moltes gràcies a tothom. Tech Talks.
D'aquí un mes arriba el Festival Sonar, el festival de música electrònica, creativitat i tecnologies innovadores que se celebra a Barcelona, atenció, des de fa més de 30 anys. 3 dècades en què tot ha canviat moltíssim i que quan començava el Sonar semblava la tendència més extrema, ara ja sembla la prehistòria. Però el Sonar continua ben viu, reinventant-se, buscant sempre la innovació i marcant estil i sobretot ritme. Per què us explico tot això? Perquè ara parlarem amb algú que té força a veure amb el Sonar, especialment si parlem d'innovació. Jo no em perdria la conversa. I saludem el Xavier Soler, responsable del laboratori Islab de la Salle, Campus Barcelona, més de professor, investigador i artista. Què tal? Com estàs?
Ah, encantat d'estar aquí, moltes gràcies.
Molt bé. El Xavier és un gran expert en l'ús de tecnologies immersives, intel·ligència artificial, aplicades a la innovació educativa. Com explicaries la teva feina abans que res? Com diries que és?
Doncs la meva feina... combina, diguéssim, el que seria la pràctica artística i la investigació i també amb l'aplicació, diguéssim, d'aquests coneixements amb la gent jove, no només a nivell de grau, sinó també a nivell de màster. Llavors, doncs, una transferència del que és la investigació crítica de les noves tecnologies i també, doncs, el compartir aquests coneixements amb les properes generacions.
Molt bé. Vau inaugurar aquest laboratori Islab fa un any i mig. Va ser pioner perquè m'han dit que n'hi ha pocs. Explica'm una mica per què va néixer, què aporta la infraestructura i què s'hi pot veure, perquè els oients ho entenguin.
Doncs mira, l'Islab, que és el nom més curt de l'Interactive Arts and Science Laboratory, és una de les infraestructures més pioneres del sud d'Europa, i això no ho dic jo perquè en sigui el responsable, sinó perquè, doncs, per exemple, disposem d'una càmera anecoica que suposa, doncs, una d'aquestes càmeres que no permet cap mena de rebot del so, i a zero eco, i és és d'unes mides enormes. Això ens permet, doncs, no només fer unes mesures per totalment precises, sinó també fer investigació en el que seria tota l'enginyeria acústica. També allà tenim, doncs, una sala que és la sala reverberant, que és absolutament el contrari. És una sala que tu fas un cop de mà i reverbera fins que més no es pot. També disposem d'un estudi de gravació amb el sistema Dolby Atmos, que és l'últim que, doncs, ara els últims cinemes estan adaptant amb això, i ens permet, doncs, també jugar a col·locar diferents objectes sonors que viatgen en un cub en 3D, que és l'audiència, i llavors...
Això és molt futurista, això que m'expliques, no?
Sí, bueno...
Perquè és un laboratori, m'han dit, que està transformant la docència, no?
Sí, sobretot el que és més interessant és que tenim enginyers de so, de robòtica, ja, artistes digitals, tenim... doncs això, no? Estem barrejant el que serien les arts i les ciències, no només per fer investigació, sinó també per fer pràctica artística, que també és molt interessant.
Clar, perquè no només està en l'àmbit acadèmic, sinó que al laboratori doneu suport a professionals, a creadors i a start-ups, no? Algun exemple que em puguis posar de professionals, creadors o start-ups?
Doncs sí, a veure, actualment, doncs, per exemple, a la sala immersiva, on que tenim allà, també amb so envolvent i de més, doncs allà hem fet treballs en què, per exemple, a nivell d'estudiants i de recerca, hem barrejat estudiants de filosofia amb estudiants d'arts digitals, explorant temes d'identitat digital a través d'avatars i creant música amb intel·ligència artificial, en què els filòsofs escrivien la lletra de les cançons. Per altra banda, doncs, també hem tingut, doncs, a la càmera reverberant, que et comentava, vam fer, és un experiment que a mi m'agrada molt destacar, que és per tal de provar la pressió, és per una empresa de materials aeronàutics i sobretot d'aeroespacials, i vam recrear el que seria el despegue, diguéssim, d'un coet, i a veure si seria el material podria resistir aquesta pressió.
Que bonic.
Llavors, doncs, això està al soterrani, i jo estava a la tercera planta i tremolava.
Ah, sí?
Que això és una mica com al principi de les històries dels superherois.
Clar.
I també un altre projecte que estem treballant amb els alumnes d'arts digitals és un projecte amb el Liceu i el Design Hub, en què els estudiants, el Liceu i el Design Hub, fan un programa que es diu Òpera, en què cada any patrocinen i promocionen tres noves microòperes, i els nostres estudiants, junt amb altres escoles, fan tres microòperes, i els nostres estudiants estan fent tota l'escenografia i tota la part de direcció artística d'això. Llavors, des de empreses aeroespacials fins a òperes amb elements audiovisuals.
Em diria és Xavier Soler, que està canviant la manera de crear continguts, en àmbits com l'art, àmbits culturals. A més, amb la intel·ligència artificial s'està creant coses inimaginables, no? Diries?
Sí, i a mi m'agrada fer la reflexió que quan més s'avança tecnològicament, el que ens permet més és preguntar-nos qui som nosaltres com a humans.
Clar.
Més que no pas una qüestió extractiva o simplement de business, jo crec que ens permet fer, igual que doncs, quan els primers astronautes van arribar a la Lluna i van veure la Terra per primera vegada i ens vam començar a preguntar qui som nosaltres a nivell planetari, la intel·ligència artificial ens farà pensar més què aportem com a humans.
Però sí que ens dona uns superpoders per crear, no? Per crear veus, sons, no? Per crear, que ho podem fer els humans, però amb la tecnologia, no? Permet crear coses que pensaven que no serien possibles. Sí que estàveu també al Festival Sonar, lligat a aquest esdeveniment de renom mundial, en aquest cas col·laborant la Salle Campus, que és el que hi fareu també relacionat també amb tecnologia.
Doncs amb el Sonar tenim una molt bona relació, que ja portem diversos anys, i doncs, per exemple, el dia 17, l'IAS Lab és el lloc anfitrió pel primer dia del Hack Lab, que durarà doncs, durant tot el Sonar Més D. Llavors, en el Sonar Més D també doncs, exposarem dues feines de dos estudiants de màster, la Sara Gallego i el Pol Olivares, en què estaran mostrant doncs, els seus projectes d'investigació. I també, doncs, ja que el Sonar és un pol d'atracció tan gran internacional i hi ha molta gent, sobretot del Japó en aquest cas, vindran doncs el dia 16 vindran a fer una performance a la cúpula Elias Lab, en què gravarem i tothom està convidat, qui vulgui venir, i després per la tarda tindrem una xerrada també d'un dels investigadors de la Universitat de Kobe que vindrà a parlar allà. O sigui, és fantàstic poder treballar amb ells durant tant de temps.
Molt bé, per anar acabant, hi haurà un que es diu una temàtica i hi ha música, i més enllà de la pantalla, correcte?
Sí.
Molt bé. Alguna cosa que ens puguis avançar, un titular d'aquestes tres temàtiques?
Bé, que sempre tira endavant, i sobretot és a través del sonar et permets anar captant, diguéssim, i enterant-te de no només el que fem aquí, sinó arreu del món. I el fet de que el Sonar hagi col·locat a Barcelona també internacionalment a la primera plana internacional sobre la innovació no només de música, sinó també de creativitat, doncs és un plaer poder treballar amb ells.
Molt bé, doncs escolta, Xavier, que vagi molt bé aquesta participació en el Sonar Més D, també la feina que feu a l'IAS Lab, tan innovadora, no? És una porta oberta al futur per professionals, no? Per startups i per imaginar com serà aquest futur creatiu, immersiu i amb intel·ligència artificial. Per tant, escolta, esperem molts èxits d'aquest projecte.
Fantàstic, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Springsteen, Salva, per què Bruce Springsteen és un bon exemple de lideratge, em diries?
Per moltes coses, però imagina't, una frase fantàstica que va dir sobre el lideratge.
Què va dir?
Va dir, un bon líder porta la gent on volen anar, però un gran líder porta la gent on potser no volen anar, però on ell sap que és on han d'anar.
Ah, i això va dir Bruce,
això
també.
Això va dir Bruce, sí, no només canta, també fa...
Diu coses molt, t'he de dir que m'agrada molt Bruce Springsteen, sobretot l'energia dels seus concerts. I expliquem, el Salva Roc és músic, expert en desenvolupament d'equips a través de la música, ha fet conferències arreu del món amb una guitarra elèctrica i diu que les seves xerrades són una experiència per ser viscuda i no pas un discurs per ser escoltat. Si heu vist mai una de les seves conferències elèctriques, segur que no oblidareu. Va sortir al Revolució TV3, jo me'n recordo, era l'any 2019-2020, fa 6 anys, no? I me'n recordo que ja vas tocar en un dels nostres programes. I ara acabes de reeditar el teu llibre, que ara treus en versió catalana, Empreses en clau de rock. Què destaques d'aquestes empreses?
Bé, les empreses poden aprendre dels músics, poden aprendre moltes coses, perquè els músics són realment una font de coneixement a molts nivells. Pensa que els músics, aquests músics, Bruce Springsteen, Pink Floyd, tots aquests grans músics famosos, Michael Jackson, que avui en dia se'n parla molt amb la pel·li, no? espero que tothom hagi vist la peli, són persones que tenen idees, tenen una manera de pensar que és super interessant per com creen coses del no res. Prince va dir, fer música és crear coses del no res, no? I de totes això, de totes aquestes coses podem aprendre innovació, creativitat, treball en equip, ús de la tecnologia, moltíssimes coses, i tantes, tantes i tantes, que jo porto 18 anys donant voltes pel món amb la guitarra elèctrica donant conferències, això que acabes de dir. Vaig venir a la Revolució a TV3, vaig posar tot el públic dempeus a cantar, sí. I ara estic fent la meva tesi doctoral a la UAB sobre aquesta mateixa cosa, sobre què poden aprendre les empreses dels músics. Imagina't.
Anem a repassar alguns de grups de música. Pink Floyd, un bon exemple de saber innovar amb l'ús de la tecnologia, em diries, sí?
Sí, totalment. Pensa que els Pink Floyd van inventar el so quadrifònic. Per què? Perquè, amb la seva manera original de pensar, en una època on moltes bandes encara tocaven en mono i algunes poques en estèreo simple, ells van dir, mira, volem que un concert sigui una experiència immersiva, que avui en dia estem molt acostumats. Vas aquí al Museu Ideal del Poble Nou, que és un museu immersiu, i sí. Tothom, oh, que guai, la immersivitat de les coses. Ah, és que fa 50 anys els Pink Floyd van convertir els concerts en una experiència immersiva. La música no venia de l'escenari, li passava al voltant, envoltava tot el públic, i era una experiència increïble i flipant. I van haver d'invertir molt en tecnologia i desenvolupar-la.
Digue'm altres grups. Ara, si preguntés per Rosalía, per exemple, és una gran líder, no?
És una gran líder, és una persona que barreja mons, pensa en l'evolució que ha fet la Rosalía, no? De començar a cantar flamenc, després va arribar al flamenc pop, la van acusar d'apropiació cultural des del sud de la península. Ella va seguir i va acabar barrejant això amb pop, amb rap i amb moltes altres coses, i és una artista internacional. La seva música t'agradarà més o menys, però les idees són genials. Rosalía forever.
A veure, qui més destacaries, eh? Coldplay?
Coldplay són molt hereus de Pink Floyd, també, eh? Quan vas a un concert de Coldplay i et posen les Chilo Bands, no? Que són aquestes polseres que s'encenen de coloraines, i ells controlen això. Això estan involucrant el públic a dintre l'escenari, no? Dintre del concert. Per tant, estan bevent una mica de les fonts de Pink Floyd.
A mi Chris Martin m'apassiona, no? Realment, ja com a comunicador, artista... És que al final són líders, no? Que avui ara també parlarem. El lideratge d'un cantant és la seva energia a l'escenari, com es mou, què parla, el discurs, no? És com un CEO. És, al final, també és un CEO, no? Un
Exacte.
Grup de música.
Ha de ser un líder inspirador, un líder ressonant, que a més és un terme important del món de la música. I el Chris Martin ho és totalment. Transmet una energia, lidera, il·lusiona...
És una El grup preferit per tu, quin és?
Coldplay seria un d'ells, però n'hi ha molts, eh? També podria parlar de Richard Wagner, o sigui, és que la música és gegant.
Què diries?
De Richard Wagner, doncs mira, que en realitat és el precursor de Pink Floyd, perquè en Richard Wagner ja va voler crear l'obra d'art total en un moment en què l'òpera funcionava d'una altra manera, i ell va establir, quan tu ara vas al Palau de la Música, estàs vivint la configuració escènica que Richard Wagner va idear, no? Que va voler que la gent estigués a dintre de l'obra, no? Que no estigués xerrant por ahí de peus, no, el públic havia d'estar assegut i a les fosques, i això passa perquè Richard Wagner ho va dir, no?
Quina música. És que la música és tan important
tant.
A la vida, i aprens tant de la música. I el Salva Rock fa tantes coses, el Salva López, Salva Rock, que també ha tret un altre llibre. Un altre llibre, Empreses en clau de rock, que presenta, però també l'altre, Micro Éxitos, la revolució de los pequeños logros. En aquest cas, que a més m'acabes de regalar una lupa. Per
sí.
què?
Mira, t'he regalat una lupa perquè la lupa és el símbol de les coses petites que són tan importants i que en aquesta vida ens ensenyen a perseguir només les grans.
I quines són les petites importants?
Les coses petites... Mira, deixa'm que et faci fer un petit exercici. Tu tens una lupa,
sí.
Jo tinc una altra lupa.
Sí.
Una cosa que fa molts anys que no fas, segurament, des de petita, mira't la punta dels dits.
Sí.
Què hi veus?
La punta dels dits, ara hi veig, doncs, arrugues.
No, no són arrugues, no són arrugues. Són uns dibuixos, unes espirals molt boniques, oi que sí?
Sí.
Clar, t'has fixat que maques que són? Quants anys fa que no te les miraves?
Doncs molts.
Clar, pots mirar una papallona, pots mirar una flor i dir, uau, la natura és meravellosa. Però és que la natura ets tu. És que tu portes la màgia de l'univers escrita a la teva pell.
L'empremta digital,
no? La teva empremta digital. Mira quins dibuixos més bonics que té, no?
És veritat.
Mira quin miracle, no? La vida està plena de coses petites que són molt importants i que no mirem, perquè des de petits ens han estat perseguint, perquè mirem les coses grans com si fossin les úniques importants. La lupa és el símbol dels microèxits, que és el títol d'aquest llibre, que és un llibre que tracta de recuperar la importància de les coses petites.
Clar. Tu dius que la dopamina és el nou llenguatge de programació?
Sí, senyora. Mira, la dopamina, per tant, és el, diguem, l'ingredient amb què funciona el sistema de recompensa del nostre cervell humà, que és un sistema que està pensat evolutivament per ajudar-te a tu a aprendre, a millorar, a evolucionar, a créixer. I tu pots utilitzar aquest sistema per tu millorar. Tu pensa, mira, un bebito petit, saps la típica joguina aquesta que té forats de formes, una estrella, un cercle, un quadrat, i després té peces en forma d'estrella, cercle i quadrat. I els nens petits estan allà, cabuts, intentant ficar el quadrat a dintre del cercle i no funciona. I ho intenten, estan molta estona. I quan al final ho aconsegueixen, diuen, ostres, somriuen, perquè acaben de rebre una descàrrega de dopamina.
Avui recomanem, Salva Roca, aquests dos llibres, Empreses en clau de rock i també Microèxitos, per acabar, què voldries destacar dels teus llibres, Salva?
Els meus llibres l'únic que volen és canviar el món, fer les persones més felices, recordar coses importants. Jo visc a la intersecció de mons i des d'aquesta intersecció per on passejo veig les connexions de les coses i creo ponts entre aquestes coses per tenir idees interessants, il·luminadores, nutritives, inspiradores. Això és el que faig en els dos llibres. Són dos llibres molt diferents, però segueixen aquesta mateixa filosofia.
Molt bé, doncs Lliçons del món de la música per a líders i emprenedors. Aquesta primera edició en català, Empreses sí, en clau de rock, que recomanem molt al Revolució, i també aquest llibre Microèxitos, la revolució de los pequeños logros. Per tant, també a seguir tot el que ens ofereixes. Com sempre, Salva López, és un plaer que visitis el Revolució i gràcies per haver vingut.
Un gran plaer per mi, moltes gràcies, Chantal. Un plaer. Alors on dans.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Emprenedoria quilòmetre zero.
El cap de setmana passat, Barcelona va acollir la primera edició de la Interhack Barcelona, una hackató interuniversitària que ha reunit 400 estudiants per buscar solucions innovadores davant l'emergència climàtica. Ja sabeu que una hackató és una trobada de programadors per buscar solucions tecnològiques a un repte, una trobada, per tant, amb talent i reptes. Saludem, ja ens ha visitat diferents vegades l'Humbert Ruiz, director de Talent Digital de Barcelona Activa. Què tal, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
I també, en aquest cas, a Barcelona Activa i universitats, com la UPF, la UB, la UPC i la UAB, han fet aquesta hackató, que és exactament, quanta gent, Interhack Barcelona?
Doncs mira, és una hackató que sabeu que reuneix de manera intensiva durant 24, en el nostre cas van ser 36 hores, a molta gent per solucionar una sèrie de reptes que proposen i al final se decideixen quins són els millors i aquests guanyen un premi. Però aquesta té una peculiaritat, de hackatons n'hi ha moltes, però aquesta és la primera vegada que reuneix a les quatre universitats públiques de Barcelona. A més de Barcelona Activa, que nosaltres, diguéssim, hem estat els facilitadors perquè ho vam fer al Pol de Talent Digital de Nou Barris i també la Fundació Vita Habitat.
Uh-huh. Quants participants vau reunir? I el repte?
Doncs van ser 400 persones, 400 joves estudiants de les quatre universitats, que, bueno, les direm la Universitat Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. I aquests 400 estudiants van arribar un dissabte a les 8 del matí i no van marxar fins diumenge a les 6 de la tarda.
Val. O sigui que, escolta, hores de feina, i he de saludar a la Lucía Acedo. Com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Vas tenir prou temps?
De fet, vam entregar el projecte just a un minut de que es tanqués.
Uau, perquè clar, el teu equip es diu Smart Beans i vau participar al repte plantejat per l'empresa Qualcomm. Què era aquest repte?
Ens van plantejar, ens van donar un hardware i ens van dir, amb aquest hardware heu de presentar-nos un projecte que ajudi a Barcelona a ser una mica més ecològica.
I què, i com era aquest projecte? Què vau fer?
Vam decidir fer unes papereres intel·ligents.
Ah!
Però no es queda ja la idea. Són unes papereres que tu, al tirar la brossa, detecta quin tipus de material i te'l recicla. D'aquesta manera estem obligant a la gent a reciclar. Perquè és un fet, la gent no recicla. Si pot, ho tira a la negra i ja. A més, també tenim uns detectors que detecten quan són animals. O sigui, si un animal s'apropa, detecta que és un animal i comença a emetre llums i, a més, també emet sorolls. D'aquesta forma, els espantem i acaben aprenent que a les brosses no han de buscar menjar.
Val. Papereres intel·ligents, no? Que bonic, no?, que em sembla, el repte.
Sí. I que això surti dels joves estudiants, no?, que a vegades sentim notícies o sentim declaracions i dono fe perquè vaig estar aquest cap de setmana de l'empenta d'aquests joves estudiants, no?, de com es van agafar els reptes, com se'ls van fer seus, a més uns reptes climàtics, uns reptes que ens afecta a totes les persones, no?, i se'ls van fer seus per proposar solucions.
Clar, perquè, Humbert, expliquem com anava, diferents empreses plantejaven aquests reptes, per exemple, empreses com DAM o INIPSA, no? Quins eren?
Sí, és Estrella DAM, INIPSA, que és un laboratori que com a anècdota, és la segona distribuïdora mundial d'anestèsia dental, i després una tercera empresa, que és Qualcomm, que Qualcomm, sabeu, és una empresa que fabrica xips, microxips, i que tots duem algun a la butxaca perquè ho duen molts mòbils. Llavors, aquestes empreses tenien tres reptes relacionats i vinculats amb l'emergència climàtica i amb el Pla Clima de l'Ajuntament de Barcelona, i a través de la Fundació Vitàbitat i les companyes d'innovació de Barcelona Activa van definir uns reptes que afecten la seva activitat empresarial i que contribueixen a ser més responsables climàticament de la seva activitat econòmica, no? En el cas de DAM, doncs, la distribució de beguda, en el cap d'INIPSA, la distribució d'aquestes diguéssim, dosis d'anestèsia dental a les milers de clíniques amb les quals treballen, i Qualcomm, de fet, com no tenia una cosa concreta del seu negoci, sí que va agafar coses més relacionades amb l'urbanisme de Barcelona, no? En aquest cas, com la Lucía deia, de les papereres.
Vosaltres vau quedar tercers?
Sí. Van guanyar.
Va guanyar, eh?
Com tercers.
Molt bé. M'has explicat abans aquest repte i suposo que molts oients que l'has preguntat 36 hores seguides, no? Fèieu torns per descansar? Com funcionava, no, la feina?
El nostre equip va començar a treballar a partir de les 4 de la tarda perquè ens van donar un hardware que ningú sabia utilitzar. Almenys el nostre equip no teníem ni idea, ens van dir, teniu aquest material.
Quin estrès, no digues, 36 hores, llavors
sí.
Què?
Llavors ja, unes 3-4 hores, ens van ensenyar a utilitzar els materials, com s'han de programar perquè era un llenguatge diferent, un lío. I ja, a més, ens va entrar l'hora de menjar. Així que entre una cosa i una altra ens van començar a treballar a partir de les 4 de la tarda.
Clar, tu què has estudiat, tu?
Enginyeria informàtica.
I quina feina vas fer en aquest equip?
Jo vaig entrenar a la IA i vaig crear el prototip. Bueno, el vaig muntar.
Val, tu ets programadora.
Jo, sí, però estic a la menció de les TIC, que l'especialitat no és programació, però sé programar, i no se'm dona malament.
Clar, falten moltes dones, com tu ho saps, eh? Sempre ho diem, eh? Sí. Aquí, al Revolució, que falten moltes dones TIC, eh, Humbert?
Sí, sí.
Realment, com es valora el resultat, no? I com s'escullen els guanyadors?
Doncs, sonarà tòpic, però va ser molt i molt difícil. Perquè, a més, vull destacar que això acostuma a passar en aquest tipus de competicions i de hackatons, que molts equips comencen dissabte, però no arriben al diumenge, no? Es donen per vençuts. I en aquest cas, no. En aquest cas van arribar, em sembla que va ser uns 40 i pico equips. Llavors la feina del jurat va ser duríssima perquè a més les idees eren molt bones. Aquí què es valora? Bueno, ells fan una petita presentació, no? Un pitch, i el jurat valora pues, la creativitat, l'oportunitat i sobretot que vagi a resoldre el repte que proposava, no? I a partir d'aquí va ser molt difícil. De fet, fins i tot les empreses van ampliar els premis després de veure totes les solucions, van haver d'ampliar-los per donar cobertura a premiar tot aquest talent i tota aquesta creativitat concentrada.
Lucía, hi ha molta tensió entre vosaltres amb els altres equips o no?
No. Eh? De fet, un dels meus companys, el Nil, va agafar i va ajudar un altre equip amb la part de hardware, perquè si no tenies aquesta part no podies avançar res del projecte.
Clar.
Sí, sense problema.
Molt bé. El teu somni quin és ara? Jo sempre m'agrada preguntar somnis. Quin és el teu somni?
A mi, acabar la carrera.
Quan et queda per acabar?
Un any, ah. Amb sort fer el màster i encara amb més sort, doncs doctorat, si es pot.
Ah, vols doctorar, eh?
Sí, jo vull estudiar. M'agrada molt estudiar les coses, m'agrada molt aprendre i m'agrada molt aquest món. I vull, si puc, fer un doctorat.
Molt bé. I on t'agradaria treballar?
Uf.
Has pensat en una empresa tecnològica?
No he pensat en una concreta. Una en concreta no. Vull una que em doni l'oportunitat d'investigar i de fer projectes propis, sobretot, a part de treballar.
Humbert, per anar acabant, què destacaries d'aquest projecte que hi ha participat tant talent jove, que realment tenen unes idees disruptives, no?
L'empenta. Vull destacar una cosa, això ho hem organitzat les quatre universitats, Vita, Habitat, Barcelona Activa, però tot això no hagués estat possible sense la idea boja de quatre estudiants que van decidir fer una hackató que unís a tots els centres, perquè no n'hi havia cap. Això, clar, vull destacar que surt d'un grup d'estudiants de les quatre universitats, que són ells els que han tirat del carro des del primer dia perquè es fes aquesta hackató amb l'èxit que ha tingut, no? Reunir 400 persones.
Clar, és que al món hauríem de ser una mica tots més disruptius, perquè hi ha gent molt avorrida. I s'han de fer idees, no?, més revolucionàries i accions
i en el nostre
més disruptives.
Jovem, en el nostre jovem tenim l'exemple. Clar. El tenim aquí, amb la Lucía.
Felicitats, Humbert, Lucía. Gràcies per venir.
Catalunya Ràdio. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.
Acabem, oients, avui amb una frase d'Iñaki Ellaucuría, el jesuïta assassinat al Salvador l'any 1989. I és aquesta: cal posar la intel·ligència al servei dels qui no tenen veu, una bona filosofia en un món cada cop més convuls. Moltes gràcies a tot l'equip del programa. Júlia García, avui també un luxe tenir Joaquim García com a realitzador tècnic. Gràcies Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals, abraçada. Stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2, where are